A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè les empreses ja tenien un mal de cap amb la Covid i ara tenen mal de caps a la vista. Aquests mal de caps a la vista tenen a veure amb el preu de les matèries primeres, amb el preu de l'energia, i hem de suposar que això ha tornat a atabalar una mica el sector i a tots plegats, perquè evidentment en serem una balda a la qual aniran a parar també aquestes conseqüències. Neus Lloberes, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Contenta d'estar aquí en persona.
Contenta que tothom pugui venir en persona.
Tot i que estem amb una pantalla entre mig, però exacte. Estem a propet.
Aquesta és la preocupació de moltes empreses ara? El preu de l'energia, les matèries...
Sí, això ho vam apuntar ara fa un parell de setmanes amb una roda de premsa que vam donar. Per què? Perquè si bé tots els indicadors apunten a que s'està produint ja una recuperació econòmica de la crisi del Covid, sí que no hem d'obviar que també hi ha riscos. I en aquests moments aquesta reactivació està molt condicionada per aquests dos riscos. Primer, el preu de l'energia i després el preu de les matèries primes. Pel que fa al preu de les matèries primes, és un problema mundial, és un problema d'un excés de demanda i aquí poc s'hi pot fer i es anirà regularitzant. De fet, segons si parles amb economistes optimistes o pessimistes, alguns diuen que això ja s'està acabant i alguns diuen que durant el 2020 encara patirem. Per tant, aquí ja veiem, diguéssim, el final del túnel.
Perquè, esclar, és bo pensar que hi ha un excés de demanda.
Exacte.
Perquè un excés de demanda, en el fons, el que indica és que hi ha una recuperació.
Correcte. És lògic. El que passa que, com que ha estat una situació tan estranya, això de la Covid, les fàbriques han baixat la seva producció, ara els hi ha crescut la demanda de cop, és lògic que s'hagi produït, no? Tothom entén que s'ha produït un excés de demanda i que ha passat això. Per tant, això s'arreglarà sol, ens lamentem, i per tant les empreses estan patint, perquè en aquests moments les empreses que s'estan recuperant, clar, els seus marges estan minvant, en alguns casos sí que ho poden repercutir en el client, però no sempre, i això és un petit problema, però és un problema transitori. El preu de l'energia sí que és un problema més gran, no? Perquè aquí sí que els governs hi podrien fer alguna cosa, i creiem que està fent poc. A Espanya sí que s'ha reduït el tipus de l'IVA, però encara hi ha molts impostos que van sobre l'energia, que, clar, a més consum, doncs l'Estat està ingressant més. Aquí ens fan una mica de trampa. Sí, ha baixat l'IVA, però està ingressant més perquè, com que puja el preu de l'energia, és un percentatge que cobra d'impostos, cobra més. Doncs bé, aquí creiem que hi podria haver un marge per ajustar aquests preus. I per altra banda, hem d'espavilar perquè estem en un moment de canvi de model energètic. Tots tenim clares algunes coses, no? No volem contaminar, volem anar cap on hem d'anar, però com ho hem de fer? Hem de planificar aquest canvi de model energètic al nostre país, i ens dona la impressió que s'està fent una miqueta de manera improvisadament, a la que hi ha una protesta per aquí, ara tapo això, ara vaig cap a una altra banda, i això és important, perquè si els preus de l'energia no es regularitzen, això té un impacte molt negatiu sobre l'economia de tothom, l'economia de les empreses i l'economia de les persones.
Ahir, d'alguna manera, també es va saber que el govern de Catalunya es posiciona,
correcte,
pel que són, òbviament, les noves energies, però també per la manera d'implantar-les en el territori.
Les declaracions que vam fer fa 15 dies sobre l'energia són unes. L'anunci d'ahir del govern de la Generalitat és molt positiu,
sí.
Perquè precisament el que fa és posar cura a això que dic jo, no? Una falta de planificació sobre model energètic i cap on volem anar. El govern de la Generalitat ha fet un pas molt important amb l'anunci que es va fer, que explica que té les idees clares i cap on vol anar. I, per tant, crec que parlàvem de 2050, per tant, sí, és un projecte a llarg termini, però bueno, es comença a treballar en una direcció concreta. Crec que també parlàvem de quan es fessin parcs eòlics, un 20% ha d'anar pel territori. Bé, és una bona notícia. Precisament el govern de la Generalitat s'ha avançat i ha fet allò que havia de fer, no? Posicionar-se sobre aquest tema.
Esclar, al Garraf tenim poc territori explotable en aquest sentit.
Sí.
El Penedès en té més.
Sí, al Penedès hi ha un gran debat sobre això.
Per això us ho preguntava.
I això s'està notant molt en el pla parcial del Penedès, que és el pla urbanístic de la vegueria Penedès, que s'està treballant, que ja fa molt de temps que s'està treballant, i hi ha molt debat sobre els usos que es donarà als espais de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i també un tros de l'Anoia, però on hi ha molt debat és precisament a l'Alt Penedès, perquè hi ha espais, molts espais verds amb vinyes que són que són molt atractius i que també comporten una part d'activitat, com combinar això amb la indústria, que precisament li dona a l'Alt Penedès un mix molt interessant. L'Alt Penedès
perquè...
és ric perquè té indústria i té vinyes.
I agafant el raonament, és evident que si la indústria necessita energia verda,
correcte,
com més a prop la tingui, millor.
Correcte, això és la clau, perquè es fan molts invents, crec, al meu entendre, molt equivocats, de posar la font d'energia lluny i on s'ha de traslladar. Lo seu, el futur, és que l'energia generi el més a prop possible del seu destí. I per tant, sí, això crec que és important que també es reservin espais per generar energia en els territoris i s'haurà de tenir en compte amb aquest pla parcial del Penedès.
La inversió que ha fet la Casa Ametller és la millor notícia que ha rebut el Penedès en temps?
És una bona notícia.
És una bona notícia.
Perquè és un projecte molt...
Somriu la presidenta perquè, esclar, això ha baixat d'una manera... Primer semblava, o quan se n'havia parlat, no sé si en ocasions anteriors, això havia generat un rebuig important.
Sí, jo que diria que va ser l'any 2000, no me'n recordo, però deu fer 2016, potser, fa uns anys.
Uns 3 o 4 anys.
Jo encara era alcaldessa de Vilanova, aquest projecte es va posar sobre la taula i no va agradar al territori perquè es considerava que podia tenir un impacte negatiu en el territori, una superfície massa gran, ocupada per una activitat econòmica, però aquest projecte ha crescut i ha madurat. I en aquests moments és un projecte enfocat a l'economia circular, realment molt ambiciós i que crec que és molt positiu per l'espai on es vol implantar majoritàriament Gelida, és la població, però també toca alguna altra població. I és un projecte molt maco, un projecte molt de futur i molt alineat amb aquest objectiu, no?, de proximitat, de quilòmetre zero, d'economia circular. Penseu que fins i tot, per dir un detall, vaig a la presentació oficial que van fer, fins i tot el combustible per als camions que transportaran es generarà a la mateixa agroparc, és a dir, fins a aquest punt no hi haurà tots els adobs es generaran dels propis animals que hi hauran a dintre de l'agroparc.
O sigui, una petjada zero.
Totalment. Economia circular total. Per tant, un projecte molt, molt xulo.
No sé si ens posem a l'altre costat o no. Partint d'aquesta petjada zero, com valoreu el projecte de l'autòdrom?
Home, jo crec que pel territori és també positiu, perquè allò és un espai que ara mateix està abandonat.
Que ha estat, diria, més contestat per moltes organitzacions mediambientals,
sí,
sobretot pel canvi de qualificació del sòl,
sí,
i pel futur que pot tenir un projecte que es considera, o que alguns consideren, especulatiu, més enllà de la revitalització d'un equipament que és patrimoni històric.
Clar, és que és un equipament, des de la FECA el considerem un projecte interessant, Clar, és que hem d'equilibrar, si volem construir un futur, diferents activitats. No podem només limitar-nos a projectes com l'agropark, hi han d'haver altres projectes al territori, si no tirarem. Crec, precisament per això apuntava, que el mix d'activitats és molt positiu per un territori, perquè quan hi ha una crisi tens molta coixí i et pots moure bé. Doncs bé, aquest projecte és en un espai que ara que està en un estat d'abandonament important, i el projecte que també ens l'han vingut a explicar a la FEC és un projecte interessant relacionat amb el món de l'equitació. Jo penso que és un bon projecte pel territori i un bon aprofitament d'aquell espai.
Hi ha alguna cosa que us preocupi d'aquest projecte?
A veure, el projecte en si és molt interessant. Els fluxos de gent que pot provocar d'entrada i sortir del projecte és el que s'ha de veure, però quan es fa un projecte sempre també s'ha de calcular la mobilitat, no? Jo crec que més aviat serà positiu, perquè el projecte en si és un projecte maco i que crec que, a més, l'impacte mediambiental és molt baix, és més aviat positiu, perquè ara ja està en un estat de degradació, allò quedarà molt endreçat. Jo crec que serà positiu perquè generarà activitat econòmica més enllà del projecte a tota la comarca i, per tant, jo crec que serà positiu per tothom. De fet, els hotelers, restauradors, tots els agents del territori estan a favor d'aquest projecte perquè atraurà gent al territori que aniran allà però que després es quedaran també a la nostra comarca.
En temps de pandèmia, mentre reflexionàvem sobre el que ens podia passar, aquell apunt que feien molts de... Aquestes economies que posen totes les pomes en un mateix cistell, tenen les de perdre. Bé, diguem-ne que n'estem sortint de la pandèmia. Teniu la sensació que continuem ficant les pomes en el mateix cistell o que les pomes d'aquest cistell són les que en el fons ens acaben salvant de la crisi?
Tinc una especial obsessió amb això, no? Amb la diversificació. Suposo que també com a empresària que soc tinc molta obsessió, i jo crec que precisament el fet de tenir diferents activitats econòmiques és positiu. Tenir diferents possibilitats et fan més fort davant d'una crisi. I aquí, si parlem de l'Alt Penedès, perquè no heu fet referència, sí. És de les comarques de Catalunya que millor ha reaccionat a la Covid. Per què? Pues perquè tenia una gran diversificació d'activitat econòmica. El Garraf també ha anat força bé, perquè el Garraf, tot i que Sitges és molt turístic, Vilanova és molt industrial, i el Garraf en conjunt, déu-n'hi-do el bé que ha portat. En canvi, després veiem el Baix Penedès, parlo de les tres comarques on la FEC és la patronal de referència. Baix Penedès té molt de pes de turisme i és de les tres comarques la que ha patit més la crisi. Per tant, es demostra, només mirant aquestes tres comarques i una crisi brutal com ha estat la del Covid, que la diversificació, és a dir, tenir diferents activitats en un territori, és molt positiu per ser més resilient davant de possibles crisis.
Passada la crisi, el món immobiliari torna a estirar? Ho dic per si des de la FEC s'està notant un cert moviment també en aquest aspecte, en el sentit de dir, doncs sí, que està estirant veritablement la construcció i el desenvolupament de plans urbanístics, etcètera.
A veure, de fet, el món immobiliari, la construcció, no ha estat molt aturada durant la pandèmia. És un dels... Indústria i construcció són dels sectors que més han anat fent. És a dir, ha continuat un ritme bastant constant, la construcció. Sí que el nostre territori, tota l'àrea de la Vegueria Penedès, crec que serà en els propers temps, i ho està sent ja, més atractiu, perquè gent que vivia en el nucli de Barcelona i Rodalies es traslladin cap aquí, perquè s'ha demostrat que hi ha moltes activitats que no cal ser la presencialitat. Per tant, són comarques on es viu molt bé, on hi ha una gran qualitat de vida, i podem ser bons receptors de persones que desitgen treballar a distància perquè és possible. En aquest sentit, segur que les promocions immobiliàries tindran una bona sortida, perquè som un territori molt atractiu. Ara bé, en quant a l'activitat de construcció com a activitat econòmica, ha tingut una constant bastant... no ha tingut cap davallada durant aquesta pandèmia.
Han caigut moltes empreses en aquests dos anys?
Els ERTOs han ajudat molt. Ha estat una grandíssima eina. També a vegades s'ha
tot
de parlar bé de les coses.
Tot i les dificultats horroroses a l'hora de...
Ho havíem parlat, i van haver moltes dificultats. Sí. La gent no cobrava els ERTOs, això era una desgràcia. Però l'ERTO ha estat una gran eina. Ja veurem després com es pagarà això, perquè ara ja es comença a parlar del deute, de la dificultat per fer front als ERTOs.
És a dir, l'Estat té feina amb els ERTOs i els autònoms amb els ICOs.
Exacte, pues molt, molt bé. Exacte, exacte. Totalment, totalment.
Perquè més d'un autònom de pensar, ara bé la...
Que és, això ho dèiem en el seu dia ja. Clar, dir-li a un autònom, agafa un ICO, això no ajuda res, això t'estàs endeutant més. El que necessites són ajudes directes, no ICOs. Pues sí. És a dir, a part d'aquest problema que tenim empreses més endeutades, autònoms més endeutats, hi ha hagut, sí, s'han donat de baixa empreses, però també se n'han creat de noves. És a dir, jo no apuntaria a una gran davallada d'empreses a les nostres comarques. Si comparem, per exemple, com a indicador, ara no tinc la xifra al cap perquè fa dies que no he mirat com està el tema de les baixes d'empresa, però l'atur estem pràcticament ja igual que abans de la crisi. Si hi ha gent treballant, vol dir que els llocs de treball més o menys s'han anat conservant. No hi ha hagut una gran xifra de mortalitat d'empreses.
El futur és dels emprenedors més que de les empreses?
Bueno, és que aquí sempre és la discussió, no? Empresa-emprenedor, no? Una empresa acaba sent una iniciativa d'un emprenedor, no? I ja que tinc un micro davant, aprofito per parlar de positivitzar la imatge de l'emprenedor, que ja és positiva, però sobretot de l'empresa, no? Malauradament, en aquest país encara tenim un gran problema, que l'empresari sembla que sigui l'home dolent. Jo crec que el Club Super 3 va fer molta mal aquí, amb el personatge que hi havia de l'empresari, no? I les empreses...
Ara a veure si ajudarà Javier Bardem o no la seva interpretació.
Bueno, pues, jo crec que no és bona, aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula on, no sé si... No l'he vista, encara la
doncs,
pel·lícula...
Doncs diuen que al final...
No sé quina imatge dona l'empresari.
Diuen que al final s'empatitza amb l'empresari,
pues així,
tot i que es posen en qüestió molts dels seus mètodes.
Si s'empatitza amb l'empresari estarà bé, però jo crec que això és important, perquè, a veure, és que el món el tira endavant l'emprenedor i l'empresari.
A veure, comencem d'una forma una miqueta més ortodoxa.
Sí.
La figura de l'empresari ha anat marxant del tòpic, més o menys, a la qual molts la tenien ficada, ja no és aquella figura d'empresari més o menys poc donat al diàleg. S'ha acabat, això?
No, és que encara hi és massa, jo crec, aquesta
encara
visió.
Hi és massa, aquesta
encara
visió?
Encara hi és massa, jo crec que sí. Hem de millorar la imatge de l'empresari, perquè massa sovint se senten comentaris, al meu entendre,
sí,
com
sí, sí.
Això ho hem de... aquesta activitat s'ha de fer pública per fer-la més democràtica. Què vol dir això? Que l'activitat empresarial no és democràtica? Pues no estic d'acord amb això, perquè les empreses són transparents, les seves comptes són auditades, i per tant una miqueta trencar aquest esquema de que lo públic sempre és millor perquè lo privat, és a dir, l'empresa és fosc, no transparent, no democràtic, no? Aquesta imatge jo crec que l'hem de trencar, i sobretot t'adones de la imatge quan sents comentaris d'aquests, no?
Heu estat als dos costats.
Correcte, correcte.
I encara us ho preguntava en el sentit de si les, ho dic de matiseu-me el que vulgueu, les noves generacions tenen encara aquesta imatge?
Sí, jo crec que sí. Però per això separem emprenedor i empresari. L'emprenedor sembla que tingui una bona imatge
i
l'empresari no. Però és que un emprenedor és un empresari.
L'emprenedor encara té aquella imatge de l'home o la dona il·lusionada,
sí,
amb aquella, diguem-ne, amb aquella il·lusió que passa per davant de totes aquelles consideracions que diríem del que va a fer diners així obertament, etcètera.
Però és que les empreses totes han començat així.
Molt més idealitzada de l'emprenedor que de l'empresari.
L'emprenedor, en el moment que...
No, està clar, acaba sent empresari.
Acaba sent empresari. Llavors passa a ser una imatge més negativa, no? I jo crec que això a nivell de país ho hem de positivitzar. Encara, perquè, a veure, si ens agraden els emprenedors, perquè són els que tiren davant i poden haver projectes superinteressants, ens han d'agradar els empresaris, perquè si no, no són coherents.
Perquè els emprenedors puguin fer, l'entorn ha d'ajudar.
Correcte.
La comarca, o si es vol agafar, com que estem parlant amb la presidenta de l'AFEC, el Penedès, ajuda prou els emprenedors?
A veure, el Penedès és en quant a comunicacions, per
exemple,
són unes comarques molt ben situades on es viu molt bé, i això ajuda l'emprenedor, és a dir, té tot allò que necessita.
D'acord. El Penedès, i ho dic en genèric, i després ho podem singularitzar, perquè cadascú és diferent dins aquest món. El Penedès és car? El Penedès té infraestructures suficients per un emprenedor? El Penedès té prou ajuts públics per poder posar en marxa una empresa, un negoci, per petit que sigui?
Sol disponible n'hi ha, no és barato, perquè precisament no és barato, perquè són unes comarques que si viu bé hi ha bona qualitat de vida i hi ha bons serveis, no? Per tant, el factor preu no és tant el factor màxim, però sí el factor bones comunicacions i qualitat de vida. I les comunicacions són bones, però podrien ser millorables. Falta molt comunicació entre comarques, transport públic entre comarques no existeix, i això és un fre, això és un tema que s'ha de reivindicar. Anar de Vilanova a Vilafranca en bus és fer un tour turístic.
Sempre estem igual. I ara, no sé si em fico en la visió de l'empresari, no hi ha més perquè no hi ha més demanda?
És que demanda n'hi ha.
Doncs aleshores...
Hi ha.
No hi ha cap empresari que tingui aquesta demanda, diríem, crònica, eterna.
El transport?
Sí.
Bueno, és que aquí jo penso que el que s'hauria de millorar és la xarxa de transport públic intern de les comarques.
Que és un altre desastre.
El problema és que en aquest país pensem sempre de Barcelona cap a fora. És a dir, perquè tenim una Barcelona massa gran, tenim un país amb massa cap, i ens oblidem de la resta. Llavors, totes les xarxes estan muntades de Barcelona cap a fora, però ens oblidem les comunicacions públiques dintre de les comarques, i això passa al Penedès, i a la Vegueria Penedès, i passa a altres comarques, i aquest és un tema que hem de reivindicar, perquè sense un bon transport públic a dintre de les comarques les coses són deficients. Per exemple, hi ha una universitat, la UPC, al Garraf. Doncs els estudiants de l'Alt Penedès, en lloc d'anar cap a Barcelona, haurien de venir cap aquí. Amb un bus que funcionés podrien estar 10 minuts. No, han de buscar un cotxe per anar. Els treballadors, gent del Garraf no podria treballar en una empresa de l'Alt Penedès, o al revés, o del Baix Penedès. Doncs bé, si no tens cotxe o acabes de començar a treballar, doncs no hi pots anar. Tot això sí que és una deficiència i s'ha de millorar.
Continua sent-hi, doncs.
Continua sent-hi.
Continua havent-hi la deficiència que en més d'una ocasió els empresaris havien assenyalat, i també els presidents d'entitats, de polígons industrials molt mancats de comunicacions. Correcte. Des del punt de vista tecnològic?
Sí.
Sí?
Bé, tecnològic.
No
la
tant.
La fibra òptica ha arribat
a tot
sí. arreu. Això, aquest, això sí, però el transport públic als polígons és inexistent.
Res.
Això és, bé, no,
sí, sí, sí.
Molt en, mancat.
En molt cotxe, en cotxe tot arreu.
Molt deficient.
Molt deficient.
I després també, ara aquí tenim un altre problema de comunicació. A haver desaparegut el peatge de l'AP7, tenim la C32 col·lapsada. No, al revés, la C32 està buida i l'AP7 està plena. És a dir, això s'ha d'ajustar. O s'eliminen tots els peatges o es fa una altra cosa. Això no
ara,
pot ser.
Ara anava per aquí. Esclar, la bona notícia del peatge de l'AP7 s'ha enterbolit per les cues de l'AP7. I potser ara més d'un diria, escolta'm, prefereixo pagar i no trobar-ho amb aquest drama.
És el que diuen.
I en canvi, a la C32 el que ens han ofert, què és? La xocolata del lloro?
Sí, absolutament.
Sí?
Sí, és molt insuficient. I, a veure, és positiu per la persona que va cada dia amunt i avall, que va un dia amunt i avall, és a dir, per als viatges esporàdics dels ciutadans és positiu. Si això és la majoria del transport, estaria bé, però hi ha molta gent que van cada dia amunt i avall. És a dir, la recurrència s'ha primat el que va esporàdicament al que
a la recurrència.
A la recurrència. I, esclar, per la gent de la recurrència, que són els que ho pateixen més, no és positiu el que s'ha fet. Tampoc és una desgràcia, és a dir, no ha canviat gaire. En tot cas, no ha estat una solució que hagi portat gaires beneficis en general.
Quants anys portem?
Molts, és terrible això.
Des de la vida de l'autopista.
Sí, sí. Com a mínim ara ja diré, ara algú em matarà, com a mínim ara no hi ha tant de trànsit, perquè tothom està a la P7. Ja que paguem, com a mínim, no hi ha tanta trànsit.
El trànsit el trobes quan arribes a Barcelona. Això sí,
això no és, Això no és. És que fa risa i tot, no?
Per què està costant tant? Si hem passat pels ajuntaments, governs de tots els colors, pels consells comarcals, governs de tots els colors, en combinació amb la Generalitat o en no combinació, és igual. Han vingut consellers, han vingut presidents, ha vingut Maria Santíssima.
És un tema econòmic. Clar, aquest peatge, la C32, com altres que també queden encara a Catalunya, els ha de rescatar algú. I des de l'efecte, últimament estem dient que bé, si es rescaten els peatges a Madrid, perquè no es rescata aquest peatge? A Catalunya ja encara en queden 4 que són de la Generalitat i que no hi ha capacitat econòmica per rescatar-los. Crec que estava calculat que es necessitaven 1.500 milions per rescatar-los, alguna cosa així. Doncs bé, amb el dèficit d'inversió que tenim Catalunya de fa no sé quants anys, es pot fer perfectament, i el que hauria de fer l'Estat és rescatar els peatges que queden a Catalunya.
Torno al principi. Com ha viscut aquests 2 anys l'associació?
Uf, clar, vaig assolir, perquè la gent ho entengui, jo vaig ser alcaldessa de Vilanova 8 anys i llavors he tornat a la meva empresa perquè jo sóc empresària.
I no us enyoreu, eh?
Sí que m'enyoro. Sí,
de l'alcaldia?
A mi m'agradava la vida pública, passa que sempre m'havia fixat 8 anys. Llavors vaig tornar a l'empresa.
No hi voldríeu tornar?
Vaig fer la meva etapa política i ara he tornat a la meva vida
empresarial. Però vull dir, no és allò que dius, mira, ara vés a saber, potser algun dia...
No, ara estic molt contenta.
D'acord, vull dir que no.
És a dir, el juny 2019 vaig plegar i dic, bueno, ara em dedicaré plenament a l'empresa, però com que al cap de l'1 d'octubre vaig ser escollida presidenta de la FEC.
D'acord.
És a dir, ara treballo a la meva empresa i a més sóc la presidenta.
L'1 d'octubre del 19 arriba l'any 2020 i amb el 2020...
Al cap de 4 mesos em ve una pandèmia, allò que dius, no, és que em cauen totes les plagues bíbliques. No, bé, la veritat és que la candidatura va ser molt xulo, jo dic allò em van escollir, no, és a dir, una sèrie d'empresaris ens van posar d'acord i van presentar una candidatura molt maca a la FEC i vam assolir, vam guanyar per molta diferència i teníem un projecte molt ambiciós. Aquest projecte s'ha anat desenvolupant, però esclar, al cap de 3 mesos va venir una pandèmia i s'ha hagut d'anar combinant el projecte amb ajudar els empresaris amb els moments de pandèmia, que cada dia hi havia consultes, hem fet molts manifestos. La pandèmia ens ha portat una sobrefeina a l'entitat que no estava prevista.
Una certa anàlisi, i ara continuarem en el cas de l'associació, sobre si penseu, esclar, és fàcil dir-ho ara, que algunes coses eren més o menys previsibles o gestionables d'una forma més fàcil. I ho diem algú que ha estat a l'àmbit públic i, evidentment, sap tots els condicionants que mouen a l'àmbit públic, però també que ha viscut les necessitats de les empreses privades i dels autònoms.
Sí, jo crec que era molt millorable la gestió que s'ha fet de la pandèmia. Evidentment, tothom s'ha esforçat al màxim i tot el respecte perquè ha portat molta feina i molts mal de caps, però les mesures que s'han anat prenent per frenar l'expansió del virus s'han pres molt generalitzant sense entrar en el detall de totes les activitats i han passat absurds molt grans de tenir una activitat on no s'hi veia cap risc tancada i una altra on s'hi veia oberta. És a dir, la crítica seria que s'ha entrat poc en el detall i s'ha parlat poc amb les entitats empresarials a l'hora de prendre les mesures restrictives. I després, això amb molta improvisació i precipitació. Ens hem trobat diumenge de la nit tot el món empresarial pendent del DOC a veure què sortia, perquè l'endemà havien d'aplicar una nova mesura. És a dir, hi ha hagut massa improvisació i poc estar a nivell de carrer a l'hora de prendre les mesures restrictives de la Covid. Clar que la situació era molt complicada i ningú se l'esperava, però hauria pogut ser millor si s'hagués escoltat més els agents econòmics i a la gent i si s'hagués fet amb una miqueta més de planificació, no tanta improvisació.
Creieu que en algun moment hi ha hagut una certa malfiança mútua? Els agents econòmics malfiaven una mica de qui havia de redactar les normes i aplicar-les i qui havia de redactar les normes i aplicar-les malfiava una mica de les intencions dels agents econòmics?
Segur. I això, a més, és recíproc. Quan qui aplica les normes malfia de la gent...
Les aplica d'una determinada manera.
Clar, llavors això genera desconfiança per part de l'altre, no? Jo crec que aquí hauria tingut que tindre més confiança amb la gent i més confiança amb els agents econòmics, escoltar-los més i entrar una miqueta més en el detall.
Tanquem la subordinada. Estava en el moment en què la FEC havia de dedicar-se, la nova Junta, sobretot a l'ajut als empresaris, més que poder desenvolupar el programa electoral amb el qual es van presentar.
Correcte.
Això és el que ha marcat, sobretot, aquests primers dos anys?
Sí, però no. Per què? Perquè ha estat complicat compaginar-ho, però pràcticament tot el programa que estava previst s'ha desenvolupat, perquè la primera part del programa era primer fer un procés participatiu, que afortunadament el vam fer abans de començar la pandèmia, és a dir, escoltar els socis, després treballar per l'estabilitat econòmica de l'entitat, perquè era una entitat que tenia una feblesa d'estabilitat econòmica, i després...
Perquè bàsicament ve dels associats, els ingressos de l'entitat.
És a dir, millorar el seguiment econòmic i estabilitat econòmica, això s'ha fet en paral·lel, i després també la formació, que és un tema que es valora molt, enfocar-ho més a les necessitats de les empreses i sobretot sectorialitzar la FEC. És a dir, hem començat treball per sectors, per grups sectorials, indústria, comerç, turisme, que això ha estat un tema molt interessant, perquè una crítica que hi havia era que sí, són gairebé 1.000 socis, però esclar, aquí tenim des de l'autònom fins a l'empresa enorme, no tenen un mateix llenguatge ni les mateixes problemàtiques ni els mateixos interessos. Hem fet els grups sectorials, que em sembla que en tenim 7 o 8, i això ha funcionat molt bé. Per tant, grups sectorials, formació, més transparència i millora de la sostenibilitat econòmica de l'entitat, això s'ha fet en paral·lel.
Com que ho diu la nota de premsa, va, ho diem així, són un lobby vostès.
Aquest és un dels principals motius pels quals la gent s'associen.
Aleshores, fins a quin punt el lobby enteneu que està influint o pot influir en decisions de futur que prenguin institucions d'aquí, d'allà, de més amunt o de més avall?
Esperem que molt i estem molt a sobre i crec que precisament les patronals territorials tenen un paper molt important en aquest país, perquè són les úniques que defensen els interessos del territori. Si us fixeu en les dues grans patronals, mireu els comunicats, parlen amb un 99% de Barcelona i, en canvi, ningú defensa els interessos de les empreses del territori català. Per tant, és important el paper de les patronals territorials. Ahir, precisament, ens vam reunir una sèrie d'ells per intercanviar opinions i aquesta és la feina de lobby, fer una feina de defensa d'uns interessos d'un territori concret. És bàsic.
Faig una associació molt primària, No pots influir si no tens poder. Uh-huh. I si no tens diners, no tens poder. Uh-huh. Vaig bé?
Sí, això és així.
Això és així.
Això és així.
Això no ha canviat,
Per aquest motiu, el primer que volem, que hem mirat, és de tenir una solvència econòmica, tenir un bon equip, i ara, aquesta segona part d'aquests 4 anys, farem una campanya de captació de socis. Per què? Perquè si som més, tindrem més diners, però sobretot tindrem més poder. La primera part era endreçar la casa, que hem tardat 2 anys, hauríem volgut fer-ho un, però ha estat perquè hi ha hagut una pandèmia entremig, i ara que tenim la casa més o menys endreçada, els propers dos anys serà una campanya de captació de socis forta, que ajudarà a que econòmicament sigui més fort l'entitat, però sobretot ajudarà a que tingui més potència, més representativitat i més força per reivindicar.
Aquesta potència, què hauria de reivindicar d'una manera més o menys immediata a institucions?
Una d'elles ja l'hem parlat, perquè és el de sempre, és les comunicacions, no? L'eliminació dels peatges és una d'elles, però després seguidament que es tingui en compte el territori a l'hora de quan arriben inversions a Catalunya, perquè quan arriben inversions a Catalunya primer es mira si pot anar a Barcelona i si sobra alguna cosa va a territori, no? Doncs que hi hagi més visió, que es tingui molt en compte aquesta vegueria Penedès per descentralitzar-li activitat, que crec que a més fa molta falta, perquè la capital la tenim saturada. Doncs bé, aquí tenim un territori molt proper, amb espais disponibles. Si mirem tota la vegueria Penedès, hi ha molt espai disponible, doncs que la Generalitat també pensi en aquest territori a l'hora de portar inversions.
Però és que a Barcelona deu trucar la Generalitat i els hi deu dir: escolteu-me, que hem passat una pandèmia, que mira com estem, que tal?
Ah, però és que això escandalitza bastant, perquè a més, sobretot això, no? Quan sentim les grans patronals és que només es parla de Barcelona. Doncs bé, Catalunya és més que Barcelona, els territoris són importants, i aquí la feina de les territorials les patronals territorials.
Ja. Tenim un minut per una cosa important, mal que quedi com a reflexió. Les dones s'han mogut molt en aquesta pandèmia?
Les dones?
Les dones empresàries?
Sí, a veure, jo és que fa molts anys que lluito per el paper de la dona en el món empresarial, per això sóc empresària i porto molts anys en un món majoritàriament masculí, i jo crec, a mi m'agrada dir que les dones sí, hem patit igual que els homes, perquè,
hem avançat
en igualtat.
Si també en això està canviant el panorama, si cada vegada, poc a poc, hi ha més presència...
Hi ha més
en llocs de responsabilitat, en càrrecs de responsabilitat?
A veure, si mirem directament la pandèmia, ha estat negatiu per les dones. Per què? Però per què? Perquè malauradament encara hi ha més dones que estan en llocs de treball precaris, i aquests són els que han patit més durant la pandèmia.
Queda clar.
Des d'aquest punt de vista és això. Ara, en el món laboral, home, jo crec que s'ha avançat molt, i a mi m'agradaria pensar que estem arribant a la igualtat. Tot i així, encara queda molt recorregut. I des de l'AFEC sabeu que tenim una sectorial dones d'empresa que ho treballa específicament.
I demà, si no tinc mal entès, em sembla que hi ha una... Exacte, hi ha el Congrés de Dones d'Empresa.
Sí, sí, sí.
Són les 12. Neus Lloberes, presidenta de l'AFEC, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Sort en el futur a tots vostès. Demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.